Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com. Hey, hey, hey.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda. Quin gust poder estar aquí i a partir d'avui tots els dies des de les 3 i fins a les 6 de la tarda. El meu nom és Toni Marín i aquest programa es diu Tot anirà bé. Un nom que reflecteix perfectament allò que volem i també allò que pensem. Perquè quan estàvem tots tancats a casa, quan encara no sabíem quan arribaria la vacuna i els carrers eren buits de cotxes i buits de persones, aquells que vam tenir la sort de tenir gos i de poder sortir a passejar-lo, vam començar a veure tot de cartells penjats per tot arreu on els nostres nens i nenes havien dibuixat un arc de Sant Martí acompanyat justament d'aquestes paraules, tot anirà bé. I va ser bonic combatre la por pel mateix virus a partir d'aquestes vacunes d'optimisme infantil que clarament van donar un resultat fantàstic. Encara no hem guanyat del tot la batalla, encara hem d'arrossegar les mascaretes, però resulta evident que estem millor. I això mateix penso que pot passar amb moltes altres coses que tots tenim al cap. La política, per exemple. No ens enganyem, ens ha tocat viure una situació complicadíssima. Aquest dissabte passat, un cop més, les imatges de la Diada eren reveladores. Malgrat la pandèmia, més de 104.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, tornaven a sortir als carrers a defensar els seus anhels sobre la independència de Catalunya. És per això que ens sembla molt important que justament a la capçalera de la setmana trobem la paraula diàleg, que és exactament el que volem promoure en aquest programa. Sense trampes i amb tot el respecte que es mereix a les opinions de qualsevol persona i l'accés a una ràdio on estiguin garantits tots els punts de vista democràtics. Per tot plegat, vull donar les gràcies a Ràdio Estel per l'oportunitat i també a l'equip d'aquest programa que es posa al davant d'aquest repte amb tota la il·lusió i professionalitat que vostès directament es mereixen. 3 hores de ràdio donen per molt, aquí hi haurà de tot i per aquí passarà la vida mateixa. Ens deixarem la pell per aconseguir la seva complicitat i convertir-nos així en companys en aquest camí que encetem ara mateix a Ràdio Estel absolutament convençuts que tot anirà bé. Ara són són les 3 i 5 de la tarda. Ens haurem d'acostumar que a aquesta hora, justament quan s'acaba el dinar, quan una hauria de pair el primer i el segon, nosaltres d'entrada el que farem serà tenir el menú del dia. Un menú prou interessant que a partir d'avui ens portarà tots els dies la Núria Ros al nostre programa. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda. Doncs sí, de seguida ens hi posem i estrenem la tertúlia. Avui ho fem amb en Joan Carles Pallarès, productor de televisió, i Ivan Condés, comunicòleg i publicista, doncs, com deies, per posar sobre la taula els grans temes de la jornada. Però també saludarem a Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres, per parlar sobre els ERTOs i la seva petició de pròrroga mentre duri la pandèmia. A partir de 4:45 estrenem amb molta il·lusió la secció Tal Setmana com aquesta, perquè, Toni, la gran pregunta és: on són tots aquells personatges que anys enrere estaven en el centre mediàtic? Què se n'ha fet d'ells? Doncs justament en aquesta secció, cada dilluns, tirarem de Maroteca per descobrir-ho. I, de fet, avui ens situem a Tal Setmana com aquesta, però de l'any 2009, quan Fèlix Millet va entregar la carta de confessió. Per això parlarem en directe amb el que va ser el seu advocat, en Jordi Pina, que més tard es va encarregar també de la defensa dels polítics catalans empresonats. Tot això en un dia amb més sorpreses, on coneixerem part dels col·laboradors del Tot anirà bé, com l'expert de seguretat i detectiu privat Enrique de Madrid, la periodista Montse Malià i el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos. I també tindrem l'oportunitat de parlar amb grans comunicadors, com el director de l'Aquí Cuní, de Ser Catalunya, Josep Cuní, la directora del diari Ara, Esther Vera, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, i el presentador del Telenotícies Vespre de TV3, Toni Cruanyes. Però encara més, perquè avui la jornada està marcada per la tornada a les aules.
Vamos a la escuela.
Vamos a la escuela.
Perquè el setembre és el mes dels inicis, tornem a la feina, tornem a l'escola, a la rutina. Per això cal mirar-ho amb positivisme, amb una perspectiva positiva, agafar les forces necessàries. I de tot això en parlarem amb l'Andrea Villalonga, consultora d'imatge i comunicació, a partir de les 5 en directe en aquest programa. I ja per acabar, com no podria ser d'una altra manera, acabarem el programa amb Escola de Pares, perquè avui els nens i les nenes no són els únics protagonistes, sinó que també ho són els pares. Per això en directe parlarem amb en Xavi Xalé, expert en educació i formació, i Maria José Comellas, doctora en psicologia i professora emèrita de l'Autònoma de Barcelona.
Doncs ja veuen, tenim un menú del dia interessant. Com comentàvem, primer, segon, postres, fins i tot temps pel ressopó en un moment donat, oi? D'això es tracta, de compartir la tarda junts, de posar-nos al dia en les notícies més destacades. En el cas que vostès acabin d'incorporar-se ara mateix, no s'amoïnin, que de seguida fem 5 cèntims, i a continuació donar-nos la mà, el que dèiem. Aquí escoltarem a molta gent, escoltarem a moltes persones, però una cosa que m'agradaria dir-los des de ja mateix és que en aquest programa la seva opinió és absolutament importantíssima. Per tant, quan vostès ho consideren, aixequen el telèfon i no hi ha cap mena de problema, i poden participar en el que és el decurs argumental d'aquest programa. El telèfon del Tot anirà bé és el 93-409-2771, o el mateix acabat amb 72. Joan Trias, què tal? Bona tarda, Joan.
Què tal? Bona tarda.
El Joan tots els dies ens oferirà el resum, les coses més destacades que ell ens ha explicat ja, de fet, des de les 2 i fins a les 3, amb un dia en el que el que seria el resum informatiu el comença aquesta casa, no?
Jo, Toni, abans de començar a fer-te aquest resum de notícies, primera, deixa'm donar-te la benvinguda a aquesta casa, Ràdio Estel, i segona, un plaer saludar la veu de Catalunya.
Ah, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do.
La veu de Catalunya és una altra, però vaja.
Déu-n'hi-do.
Ho havíem de començar d'alguna manera. Joan, dèiem, la notícia del dia, Ràdio Estel, oi?
Exacte, perquè l'actualitat passa per aquesta casa, i és que aquest matí Pol Marçà ha tingut de convidat ni més ni menys que el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha animat els polítics a anar a la taula de diàleg per escoltar els altres. I una cosa que ha dit molt interessant també, escoltar els altres fins i tot quan no diguin res.
No, clar.
Que ha estat molt interessant això que ha dit l'arcabisbe de Barcelona.
Ho és, sense cap mena de dubte. Què més?
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, que és també una de les integrants de la taula de diàleg, de la que també n'hem parlat avui i en parlarem al llarg d'aquests dies, fins dijous, fins divendres, sense encara saber si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi podrà assistir o no. Doncs bé, la ministra de Transport, com dèiem, Raquel Sánchez, que obre la porta a que l'ampliació de l'aeroport del Prat sigui un dels temes, precisament, a tractar en aquesta trobada. I escolta, ets del Barça o no?
I tant.
Doncs precisament un dels protagonistes del dia és Jan Laporta, que ha culpat el president de la Lliga, Javier Tebas, com el principal responsable, això ja ho va dir en el seu moment, però ho ha fet amb molta vehemència, com el principal responsable, dèiem, de la sortida de Leo Messi del PSG.
Déu-n'hi-do, eh? Després li preguntarem al Jordi Pina, que a banda de ser probablement un dels advocats més mediàtics que tenim a Catalunya, és un culer absolutament aferrissat. Digues, digues, Joan.
Deia encara una notícia que estem tractant al llarg del dia d'avui, que crec que tractareu molt avui en el teu programa, també en aquest Tot anirà bé i esperem que sigui així, la tornada dels nanos i les nenes a l'escola.
Oi, de seguida ho farem, això, que tenim ganes. Joan, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una estona, ara són les 3 i 10. Això pel que fan les notícies del dia, les més destacades, però ens agradarà cada dia aquesta hora que la Núria ens apropi aquelles coses més curioses que ens porten també a nosaltres els diaris digitals, Núria.
Doncs sí, perquè, com comentàveu ara, el focus mediàtic d'avui es centra en tres grans temes. Podríem dir la tornada a les aules, la Diada i també la taula de diàleg. Però els diaris digitals també ofereixen altres notícies que no ens podem perdre. Comencem. Nació Digital. Destaca una dada a la que cal posar especial atenció, Toni. Catalunya acumula gairebé el 40%, repeteixo, 40% dels delictes LGTBI-fòbics de l'Estat. Això ho recull un informe anual sobre delictes d'odi del Ministeri de l'Interior que destaquen alerta que dels 1.658 delictes contra l'orientació sexual de gènere entre el 2016 i el 2020, un total de 638 s'haurien produït a Catalunya. Per tant, cal tenir en compte aquesta dada. Tot això, el 2021 ja és l'any amb més denúncies per delictes d'homofòbia a Catalunya i també cal destacar que prop d'una quarta part d'aquests atacs queden encara pendents de resolució. Els últims casos que coneixem, entre molts d'altres, seria la pallissa a un home a Barcelona a finals de juny, l'agressió a un jove a Sant Cugat a principis de juliol o l'assassinat, malauradament, a Samuel Luiz a La Corunya. Per tant, cal prendre molta consciència sobre aquestes dades. Però anem amb una mica de bones notícies perquè seguim amb més diaris i ara obrim la pàgina internacional, Toni, i ho fem amb el VilaWeb, perquè... No m'oblida, can you let it go, can you let it go? Perquè la col·laboració musical entre Rosalía, que la coneixem tots, i la Billie Eilish s'han dut el premi MTV al millor vídeo llatí de l'any. Per tant, Toni, jo et dic que t'escoltis aquesta cançó perquè jo crec que està molt bé. La cançó es diu Lo vas a olvidar, per tothom qui la vulgui escoltar, i ha estat distingida com el millor vídeo, com dèiem, llatí de l'any, i s'ha imposat davant de cantants internacionals com serien Maluma, Bad Bunny, Dua Lipa, entre molts d'altres. Per tant, VilaWeb en aquest cas destaca el premi al millor vídeo musical a llatí, que se queda la cançó Lo vas a olvidar. I encara, si em deixes un apunt més, alerta amb el Nacional, que destaca la seva portada. Jo crec que això t'agradarà.
A veure.
El millor restaurant de Barcelona, segons TripAdvisor.
Quin és?
Aquest establiment es diu Pasta Lab i és actualment, com acabem de dir, el millor restaurant segons el portal, però si no has tingut el plaer de visitar-lo encara, es tracta d'un restaurant especialitzat en menjar italià. No sé si t'agrada el menjar italià.
Una mica.
Una mica.
Pasta Lab ens havia donat algun tipus de pista al respecte, eh? D'una manera. Està bé, està bé.
Doncs fa menjar italià tant del nord com del sud i la valoració, atenció, que ha obtingut és de 5 sobre 5. Per tant, no és que fregui l'excel·lència, sinó que l'assoleix. Per tant, molt i molt bé. El que li fa ser tan famós és el fet de que tinguin una àmplia varietat de menjar italià i també que hagin pensat en els vegetarians.
No, això està molt bé, sobretot perquè aleshores un, quan hi va, està convençut que tot anirà bé pel que fa al sopar.
Exacte, tot Núria, anirà bé.
Núria, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ara manca un minut per arribar a un quart de quatre. Fem una petita pausa. És la primera que fem per la publicitat dins aquest programa. Tornarem de seguida i ho farem amb ganes de comentar l'actualitat. Avui ens acompanyaran dues persones que espero que amb el pas dels dies vagin ser més conegudes per tots vostès. El Joan Carles Pallarès, que és productor de televisió, i l'Ivan Condés, que és comunicòleg i publicista. Tot això passa de seguida. A Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit. Amb Diana Silva.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent. Els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir-te. Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrió. Us hi esperem.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Leaving to find my soul. Told her I had to go. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. When our hearts get broke.
Too young to feel this old. Estoy muy nerviosa de ir al cole a ver a mis amigos. Porque hace mucho tiempo que no los veo.
El primer día es primero saludar, hacer amigos. Y ya ser como un niño normal.
No soy pequeña.
No soy pequeña.
Soy F4.
¡Vamos a la escuela!
¡Vamos a la escuela!
Toni, mucha suerte. A tu María, en la radio.
Mucha suerte en vuestro día de radio.
Ha estat clarament la imatge del dia. Ha estat la d'aquests pares i mares acompanyant els nens i nenes. Més d'un milió de nens i nenes han tornat avui a les aules amb aquesta il·lusió. M'ha agradat molt el testimoni d'aquesta nena que deia que ella era gran, que ja anava a P4. Lògicament ja no era de les més petites. Jo crec que qui més qui menys avui té la sensació de tornar a l'escola. Joan Carles Pallarès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
T'han vingut al cap.
I felicitats pel teu nou programa.
Gràcies. I felicitats també per compartir-lo aquí amb nosaltres. Deia si t'han vingut al cap aquelles escenes de quan tu eres petit i havies de tornar a l'escola.
És que el problema és que fa tant de temps que era petit que ja ni me'n recordo. Però saps que nosaltres estem al carrer Comtes de Banyoc, si no recordo.
Comtes de Banyoc, sí.
Jo tenia el col·le d'aquí a 5 minuts, als Maristes de les Corts, imagina't.
Aquí al mateix.
I aquí venien les meves germanes, imagina't.
En aquest edifici de Ràdio Estel, eh? Ivan Condés, què tal? Bona tarda.
Moltes felicitats i molts èxits a partir d'ara.
Espero que els compartim, no? Espero que els compartim. Moltíssimes gràcies. Com has viscut aquesta tornada a l'escola?
Doncs molt bé, l'he viscut amb els mateixos records que el company, perquè jo també anava a Maristes les Corts.
Ah, sí?
I l'he viscut com a pare, perquè jo aquest matí he hagut d'acompanyar els meus nanos a l'inici de col·legi, com sempre, amb alegria, ells retrobant els nous nanos, i bé, és un dia d'alegria, jo crec, que per tothom.
Absolutament, no? És una d'aquelles notícies positives que ens uneix absolutament a tots. De fet, ens ha agradat tant aquesta notícia que d'aquí a una hora estarem a la sortida de l'escola per comprovar com els hi ha anat als nanos aquesta trobada amb el que és aquest any nou que té per davant, que és una mica el mateix que ens passa a nosaltres. Perquè nosaltres arribem avui a aquest programa, a Ràdio Estel, i mirem endavant tenint un panorama, jo crec, prou interessant des d'un punt de vista informatiu, no? Hi ha moltes coses al damunt la taula en aquest inici de curs, no, Joan Carles?
Pues sí. Bueno, ja hem passat ara la primera, que va ser el dissabte, que hem vist que l'independentisme ja no està tan fort com estava i que ens veiem de que aquesta setmana a la taula de diàleg veurem quin diàleg podrem tindre. crec que poc, no? Però espero... A mi m'agrada el diàleg, veurem on arriba això, no?
Una de les coses bones de quan un comença una tertúlia, un sempre es planteja. Hi haurà discussió ben entesa, eh? En aquest programa no volem...
Discussió, eh?
No, no, un segon. Dic que un sempre es planteja això i amb la primera frase del Joan Carles ja hem vist que hi haurà diàleg. Aquí xerrarem, que és una cosa que està molt bé. Ivan, abans d'entrar en res, eh? Sí. La teva sensació de com arrenca la temporada?
Home, arrenca forta. Evidentment, no farem davant discussió, crec que contrastarem parers, que això sempre és
això
interessant.
Això m'agrada més. Contrastarem
què, perdó? Contrastarem parers.
Ah, parers.
Home, jo crec que comença molt forta, eh? Comença molt forta per la diada, comença molt forta per la taula de diàleg, comença molt forta perquè avui comença un curs escolar, comença molt forta perquè encara estem sortint de la pandèmia. Per tant, jo crec que informativament i socialment tots estem digerint i païnt coses no fàcils de digerir i de pair.
Els nens tornen avui amb mascareta, els que tenen ja més de 6 anys, tot el dia amb la mascareta posada, menys quan estan al pati, que aleshores, si no es mouen del seu grup bombolla, doncs allà sí que poden treure-se-la. En fi, quines ganes... Ja sé que les xifres comencen a ser positives, que més del 70% estem vacunats, que efectivament encara tenim molts problemes, però la incidència està caient i estem veient com, d'alguna manera, una nova normalitat es va obrint pas. Però quines ganes que s'acabi tot això, no?
I tant. Ara estava veient abans de vindre cap aquí que, per exemple, a Barcelona província, a 7 dies, no a 14, ja estem amb un 43% d'incidència, que és poc. Hem baixat moltíssim, eh?
Clar.
És a dir, no a 14 dies, que sí que estem a 125, però a Barcelona estem a 7 dies a 43, que està molt bé. És a dir, que jo crec que això ens dona certa tranquil·litat. Però sí que és veritat que això és una pandèmia i avui puxem, demà baixem, demà tornarem a puxar. És a dir, jo crec que això no ens tardarem un temps encara en viure amb una normalitat com fa 2 anys, jo crec, eh? És a dir, tranquil·lament, 2 anyets més, potser ens queden, no?
Sí. No, tot i que aquest contratemps, jo crec que avui és un dia per felicitar els nens i les nenes, les famílies, per felicitar els professionals, no? Perquè poden fer el curs amb un 100% de presencialitat, amb aquestes correccions de mascareta, tot i que, per exemple, ara no se'ls ha de prendre la temperatura a l'entrar, que ja els grups bombolla poden estar sense mascareta al pati, cosa que és positiu, i, per exemple, veiem com força ràtios de força grups ja estan per sota dels 25 alumnes per classe, que és una cosa molt desitjada, eh? És cert que hi ha alguns grups que encara tenen ràtios de 30 alumnes, però jo crec que hi ha un esforç per de tothom perquè aquesta ràtio baixi per que els professionals puguin atendre millor,
de totes maneres,
els nanos.
Passat, el curs passat, perdona, ja vam veure que el nivell d'infecció que havia a les escoles era molt baixa. És a dir, que jo crec que això ens van preocupar perquè era necessari, però jo crec que ens van sortir molt bé i jo crec que aquest any encara serà molt millor.
És veritat que avui és un punt de contacte amb l'actualitat i això ens fa saltar de mica en mica d'un tema a un altre, perquè sí que m'agradaria tenir d'alguna manera una petita radiografia del moment en el que comencem. I de fet dediquem tot el programa avui una mica això, eh? Però a tot el que ens ve i a tot el que tenim per endavant. Però és curiós veure com efectivament el tema de la pandèmia ho ha canviat absolutament tot. I també hi ha tota una sèrie de discursos en aquests moments i de coses que estan passant que abans o després haurem de parlar, no? Des del tema del teletreball, què passarà a partir d'ara? Perquè no sé si vosaltres ho detecteu, però la meva sensació, això és absolutament subjectiu i poc científic, eh? Però és que la gent està cansada de teletreballar en molts casos. El tema dels botellons a les places, que efectivament s'ha traslladat mentre l'oci nocturn està tancat. En fi, tenim moltes cues del tema, no, Ivan?
Sí, tenim moltes cues, però jo crec que amb el tema del teletreball sí que jo crec que s'arribarà a un equilibri. És cert que moltes empreses han trobat que l'empresa amb molts treballadors teletreballant continua funcionant. És cert que això els repercuteix en menys despeses, per exemple, d'espai a llogar. I crec que no aconseguirem el teletreball 100%, i que és cert que és avorrit. Tu, quan estàs una setmana dins de casa treballant, el que tens a veure és que tens ganes de socialitzar, clar, de veure companys de feina, d'anar al bar a fer el croissant. Però jo crec que, com en tot, segurament, en l'equilibri està el punt correcte. Aleshores, jo entenc, i perquè ahir precisament vaig parlar amb un directiu d'una empresa d'informàtica que em deia que ells el que aspiren és a trobar l'equilibri, 3 dies a casa i 2 treballant, o al revés, eh? 3 dies treballant a l'oficina i 2 a casa.
No sé, jo la veritat és que el teletreball A mi no m'agrada. Ja des del principi, jo quan va començar la pandèmia vaig aguantar els dies aquells fatídics fins a després de Setmana Santa i vaig tornar a treballar perquè no podia estar a casa. Però lo del teletreball també fa una cosa, que és que el moviment econòmic sigui menor. És a dir, tu deies baixar el cafè. Bueno, la gent que fa pren el cafè, els dinars, tot això ha fet que molta gent tingui que tancar restaurants, no únicament per això, sinó també perquè li s'han tancat, no? I després ja deies lo dels botellons. Jo m'imagino que el botellón és algú innato a la nostra societat latina, no? És a dir, que tots hem fet botellón alguna vegada a la nostra vida, no? Jo pocs, perquè no sóc de beure, però sí que és veritat que ara jo crec que la Generalitat es tindria que començar a veure si és l'hora d'obrir els a l'oci nocturn. És que si tens tancat a l'oci nocturn i tot el tothom està continuant al carrer, jo crec que és una tonteria, no?
Les 3 i 25 minuts, les imatges que ens ha deixat aquesta setmana no són ni de bon tros cap tonteria. Justament la pandèmia, d'alguna manera, podia provocar que la manifestació fos molt més petita del que realment ha estat. Una de les dades que molta gent està posant èmfasi al llarg del dia d'avui és que ha estat la manifestació més massiva des que va començar el tema del Covid a tota Europa. 104.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. I tot el que això ens ha deixat al damunt la taula, no? En el moment en el que es produeix aquesta sortida al carrer, pel que fa a les relacions amb els socis de govern a la Generalitat, i també les relacions entre els governs de Catalunya i de l'Estat. Aquest mateix matí, al programa del Pol Marçà, a l'Estel Matí, hem tingut l'oportunitat d'escoltar a Jordi Sánchez parlant de les escridassades que ha rebut Oriol Junqueras amb l'ofrena que es va fer fa un parell de dies, no? Una entrevista on ell donava la seva visió, deixant-ho molt clar.
Que la gent es pugui expressar, a mi no em molesta, encara que jo pugui ser l'objecte també en algunes ocasions de crítiques, i crec que això fa una societat forta. Però, escolta'm, no, això no ens porta a afirmar ni que tenim una societat trencada ni dividida. Escolta'm, la gent s'expressa com bonament pot, i ja sabem que quan et manifestes el que has de fer és fer-te veure, i a vegades les xulades o les esbroncades són l'instrument.
Lògicament, en aquesta entrevista, el Pol també li ha preguntat sobre aquesta taula de diàleg que algunes veus apunten es podria celebrar el dijous. Avui la ministra de Transports ho deia, de fet, en una entrevista radiofònica. I ha insistit Jordi Sánchez que, de moment, no tenen ni idea qui enviaran aquesta taula de diàleg.
Nosaltres, quan tinguem la informació, que avui encara no tenim, segur perquè no existeix o perquè s'està treballant, doncs acabarem d'anomenar la delegació. Però, vaja, l'important no són només els noms, ni molt menys, sinó l'actitud amb la que s'hi va, i l'actitud és molt clara, és de lleialtat a un acord de legislatura i l'expectativa de veure si realment el govern de l'Estat vol.
104.000 persones hi van, amb el que cau en aquests moments, és molta gent.
104.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, que en la mateixa manifestació de Volem Acollir, amb el mateix temps va dir que n'hi havia més de 180.000. Ja. Per tant, això amb els números a vegades és trampós. És cert que sigui com sigui, en plena pandèmia i amb un cert desànim de certes bases independentistes, jo crec que és un èxit. És un èxit de mobilització. Això vol dir que l'independentisme continua mobilitzat i simplement va deixar de mobilitzar-se per la pandèmia. És un èxit de l'ANC i de les entitats que ho han convocat, perquè era un missatge claríssim de lluitem i guanyem la independència, i el que vol l'independentisme mobilitzat és l'unilateralitat.
Joan Carles Pallarès, i de seguida anem al telèfon i a continuació tindrem tot el temps per parlar amb tota la tranquil·litat.
A veure,
sí.
A mi és que entrar en el tema del debat dels números em dona igual, si doncs són 104, 108 o 400.000 milions. És a dir, dona igual, perquè aquí la gent va dient... A mi això no és l'important. L'important és aquestes ganes que té l'independentisme de atacar d'alguna manera. Ara estava llegint un tuit d'una senyora que es diu Núria Pla, que és la vicerrectora de la Universitat Politècnica de Catalunya, que deia ganes de foc, de contenidors cremats i d'aeroport col·lapsat. Gràcies, no? Ella...
Ha presentat la dimissió.
Pues ja
ha presentat la dimissió.
Aquest és el tipus de gent que no volem, i espero que no vulguin tampoc els independentistes. I després tu deies, home, a mi per les manifestacions no tinc res a dir. Lo que sí que crec és que l'independentisme, home, que està trencat, està clar, no? De que ells, entre ells arriben al fossar de les Moreres, es diuen de tot, es van barallar, es van pagar. Ahir li van dir al Junqueras de tot, em sembla, amb traïdor, botifler, tal. Que el senyor Sánchez digui que això és normal, bueno, és que, clar, les coses que són per ell normal, per mi no, segurament.
Tenim al telèfon a una persona, no l'hem convidat per parlar d'aquesta qüestió, però, home, és una persona que pot parlar absolutament de qualsevol cosa. És el nostre primer convidat com a tal i, per tant, ens fa molta il·lusió saludar el senyor Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres. Senyor Sordo, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ante todo, gracias por aceptar la invitación de este programa, que se llama Todo irá bien, Tot anirà bé. De todas formas, leyendo sus últimas declaraciones, creo que para que todo vaya bien nos tenemos que poner mucho las pilas, ¿no?
Sí, sí tiene pinta, sí. Porque, bueno, yo creo que estamos en una nueva fase en la historia un poco de esta pandemia. Hasta ahora todo lo que veníamos haciendo tenía que ver con contrarrestar los efectos de la misma, pero yo creo que ya nos estamos metiendo en la fase en la que hay que recuperar, bueno, la agenda de reformas que dejamos pendiente en marzo del año pasado, y estas agendas pues son difíciles, son duras, hay muchos intereses en juego y claro que va a haber que ponerse las pilas, porque hay mucha gente que ha sufrido mucho en esta pandemia y creo que es el momento de resarcirla a través de la mejora de sus condiciones de vida y de sus condiciones de trabajo, ¿no?
Si me permite, voy a hacer un pequeño puente para volver atrás. Me gustaría su opinión sobre las imágenes que hemos visto este fin de semana sobre la Diada de Cataluña, las 104.000 personas de las que hace un momento estábamos haciendo referencia, y también, lógicamente, eso nos lleva a la mesa de diálogo que parece que podría celebrarse este próximo jueves, según apuntan algunas voces del Gobierno.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que valorar es que estamos en una mejor situación respecto a la que hemos tenido en los últimos años, donde pues bueno, había una polarización y un alejamiento político que nos llevó pues a situaciones de bastante frentismo y de bastantes problemas políticos de mucho calado, ¿no? Yo creo que en este momento hay condiciones para reconducir y para normalizar la situación política en Cataluña. Yo creo que esa mesa de diálogo es un espacio idóneo para abordar muchas de estas cuestiones. No va a ser un proceso fácil, ni sencillo, ni simple, pero creo sinceramente que percibir que lo que ocurre y lo que ha ocurrido en Cataluña responde a una serie de pulsiones políticas y que, por tanto, requieren de una canalización desde el mundo de la política, pues me parece que es un paso muy, muy importante, desechar vías de unilateralidad y tratar de que el diálogo y la negociación pues sirvan en el futuro, ¿no? Por tanto, creo que estamos mejor que hace unos años.
Volvemos al tema del trabajo y del diálogo social. Hace no demasiado tiempo tuve la oportunidad, señor Sordo, de escuchar en una conferencia al señor Josep Sánchez Llibre, como usted sabe, presidente de la patronal Foment del Treball, que dijo algo que realmente a mí me llamó la atención, ¿no? Dijo que él estaba preocupado porque ahora mismo la economía estaba anestesiada, ¿no? Bajo los efectos de todo lo que han sido las ayudas, ERTES y demás que se han puesto encima de la mesa, y que el problema lo tendríamos el día que se levantasen estas ayudas. ¿Usted coincidiría con esta lectura que hizo de la situación el señor Sánchez Llibre?
No especialmente. Yo creo que durante la pandemia es verdad que ha habido que introducir decenas de miles de millones de euros de dinero público para sostener el empleo y para sostener las empresas, que los ERTES han sido la palanca que ha servido fundamentalmente para eso, también otras medidas, pero fundamentalmente los ERTES. Pero la realidad es que cuando la vacunación se ha ido imponiendo y cuando se ha recuperado cierta normalidad, que no toda, en la vida económica, la economía está tirando y hoy en día el 93% de las personas que estuvieron afectadas por un ERTE, que fueron más de 3,5 millones, pues se han incorporado al puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual yo creo que la economía está tirando ya de forma autónoma. Lo que sí es verdad es que hay que seguir impulsando ese crecimiento mediante políticas expansivas, mediante presupuestos ambiciosos y mediante políticas fiscales que eviten que esas políticas ambiciosas a las que me hacía referencia nos lleven a un endeudamiento sin fin del país. Y lo que hace falta es combinar, como digo, políticas expansivas para mejorar la economía y crear más empleo y políticas fiscales que hagan que todos los agentes económicos, empresas, no solo los trabajadores y las trabajadoras y las rentas normales, pues contribuyan a sufragar pues todo lo que ha habido que gastar para que el país no se nos viniera del todo abajo.
Ya. ¿Y cómo es el tema del diálogo social? Parece que durante todo este tiempo ha habido, pues como, no sé, todo el mundo hacía una lectura de que las cosas pues estaba bien, ¿no? Se había llevado a cabo de una forma bastante correcta, ¿no? ¿Cómo hemos salido de cara a establecer ese nuevo diálogo social? ¿Dónde ve usted los principales inconvenientes?
Bueno, yo creo que el diálogo social ha salido muy reforzado de esta crisis, de esta pandemia, pero como decía al principio, hasta ahora hemos dedicado casi todos nuestros esfuerzos a tomar medidas de emergencia que evitaran que, bueno, pues que el desastre de la pandemia arrastrara a la pérdida de millones de puestos de trabajo y miles o decenas de miles de empresas, ¿no? Y en esa política de emergencia era digamos, relativamente sencillo o más sencillo, por explicarme mejor, buscar puntos de encuentro entre organizaciones empresariales, gobierno y sindicatos, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que pasa es que estamos recuperando la agenda del desmontaje de las reformas que se hicieron hace una década y que se hicieron para empobrecer el país, para devaluarlo salarialmente, para, bueno, las políticas de austeridad que vivimos a partir del año 2010, no solo en España, sino prácticamente en más de la mitad de Europa o en toda Europa, ¿no? Y claro, deshacer esas reformas para adaptar nuestra legislación laboral o de pensiones o de protección de desempleo a las exigencias de este siglo XXI, pues no es tan sencillo, no es tan fácil encontrar espacios en común, porque las reformas hechas hace una década pues dieron mucho poder y dieron todo, por decirlo de alguna manera, al poder económico y a las organizaciones empresariales, ¿no? Y no es fácil en este momento el diálogo social. Pero creo que en esta pandemia ha sido una historia de éxito los acuerdos en la concertación social, que hemos contribuido a salvar seguramente millones de puestos de trabajo, y que esto nos debiera servir para tratar de seguir apostando por los acuerdos, ¿no? Y esa va a ser nuestra voluntad, pero claro, acuerdos para cambiar las cosas que han sido manifiestamente injustas en los últimos 10 años en España.
Claro. ¿Va a haber acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional o no?
Bueno, yo lo veo prácticamente descartado. Yo creo que la posición de COE de no negociar, es decir, no hay que subir el SMI, entrar así a la mesa y salir así de la mesa diciendo no hay que subir el SMI, pues da poco pie a un acuerdo, al menos tripartito. Ojalá podamos alcanzar un acuerdo con el gobierno, que pasa, en nuestra opinión, por una mejora de ese salario mínimo para este año 2021, pero sobre todo con fijar claramente el compromiso de que el 1 de enero del año 2022 el SMI en España se sitúa en los 1.000 euros mensuales, ¿no? Que me parece que es un objetivo que hay que cumplir, ¿no?
Le habíamos prometido 5 minutos, llevamos 10.
Sí.
Mal empezamos, ya le digo ahora. No sé si le voldrían fer algun comentari, Ivan, o Joan Carles, el senyor Sordo.
No, bàsicament constatar el que sí ha dit, no? Per exemple, pel que fa a Catalunya, el creixement econòmic és evident. En l'últim semestre Catalunya ha crescut en PIB un 3% i les previsions del govern són d'un 6%. Per tant, la sortida de la pandèmia econòmicament està sent favorable, és veritat.
Ya. Señor Sordo, ha sido un placer. A ver si un día le tenemos aquí físicamente, un día que venga a Barcelona, nos viene a hacer una visita y se va lleno del optimismo que creo va a caracterizar este programa. Muchas gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes. El secretari general de Comissions Obreres, el primer protagonista del Tot anirà bé. ¿Algún comentario sobre lo que está comentando el señor Sordo?
No, que a mi m'agrada que l'Ivan tingui aquestes ganes de que Catalunya va molt bé, aunque tothom està dient que Catalunya està decaiguda. Únicament ja que a veure la ciutat de Barcelona com està, però bueno, a mi m'agrada que la gent tingui aquest interès. Però que no és real, que no és real.
No és optimisme.
Sí, absolutament, però...
No és optimisme, són dades.
Sí,
les dades diuen...
Que les dades ens ha passat hasta la comunitat andalusa.
No, les dades diuen que Catalunya, abans de la pandèmia, va créixer econòmicament durant 6 anys seguits. I les dades diuen que l'últim semestre Catalunya ha crescut un 3% d'ampli.
Sí, perquè ha caigut tant que tenia Grècia, si no era molt difícil.
Home, ha caigut per un any i mig de pandèmia.
Clar,
les previsions del govern són que Catalunya durant aquest any hagi crescut un 6% d'ampli.
Sí, però
això són dades.
L'ampliació de l'aeroport no la volem perquè aquests diners no ens interessen. Això és ràpidament, aquest és el tipus d'antisistema que tenim al govern.
Bueno, si vols entrem en tema del govern. Aquí, qui decideix la inversió de l'aeroport és només AENA?
No, perdó.
Només AENA?
No és AENA. AENA ha fet una proposta d'una ampliació de l'aeroport.
I el govern de la Generalitat l'ha acceptat.
El govern de la Generalitat ha dit que no la volia i l'Ajuntament de Barcelona a sobre ha dit que no.
El govern de la Generalitat...
Jo no sé què deia l'Ajuntament de Barcelona del Prat, però bueno...
El govern de la Generalitat el 2 d'agost pacta amb la ministra de Foment el sí a la inversió de 1.700 milions d'euros i unilateralment és la ministra de Foment qui la setmana passada diu que retira aquesta inversió. I el retira amb un argument tan fràgil com que ha vist un tuit del president de la Generalitat
dient que no li agradava el que li estaven proposant.
El vicepresident Puigdemont pacta amb el govern espanyol l'acceptació d'aquests 1.700 milions d'euros i és unilateralment el ministre de Foment qui se'n desdiu. I aquí hem de posar el focus on cal posar el focus, no a Catalunya, sinó a Madrid.
Sempre és a Madrid. Els dolents sempre són els de Madrid,
no? El president d'AENA...
Pregunto, no, però...
No,
ara va el Joan Carles.
Jo et dono dades.
No, però si no és un problema de dades. És que les dades estan molt bé.
És que les dades ho diuen tot.
Maneres de fer. I les maneres de fer és... El primer que comences dient és que el problema sempre és de Madrid.
No, jo no dic...
Aquí no passa res, a Catalunya. Són perfectes.
El problema no és de Madrid.
No, ho acabes de dir. Ho acabes de dir, has dit una frase que has dit. El problema és de Madrid, home, has dit.
Anem a contextualitzar. El 2 d'agost el govern de la Generalitat accepta i pacta amb el Ministeri de Foment la inversió de 1.600 milions d'euros. President Puigdemont reunit amb la ministra. Unilateralment la ministra retira aquesta inversió. Qui nomena el president d'Aena? El nomena el govern del PSOE i governa un, i nomena un exalcàrrec socialista, que és el senyor Maurici Lucena. D'acord?
Català.
Català, per cert. Per tant, el focus i la responsabilitat de que no s'inverteixin aquests 1.700 milions d'euros és del PSC i del PSOE, perquè el govern de la Generalitat ha dit que sí al vol. I el govern de la Generalitat, tant Pere Aragonès com el conseller Puigneró, volen continuar negociant aquesta inversió de 1.700 milions d'euros.
Si les nota amb els tuits, en les maneres de parlar i el que diuen de la...
El vicepresident Puigneró ho ha deixat claríssim.
Però penseu, penseu de debò que aquesta és una aposta perduda, ja? No. Perquè sembla que hi ha molta voluntat per part dels dos governs, com a mínim això és el que sembla. Aquest mateix matí la ministra de Transports ho deia en una entrevista amb un altre mitjà, que efectivament instava que el govern de Catalunya acceptés aquest acord al qual feia referència ara.
Jo crec que la taula aquesta de diàleg, molt probablement el que sortirà és a l'aeroport de Barcelona. Perquè, indubablement, la resta no sortirà. Perquè si tu vas a una taula de diàleg i dius jo el que vull únicament és l'autodeterminació i l'amnistia, comencem malament ja. És a dir, ja poc podem negociar. El recorregut és mínim, no? Perquè, indubablement, l'Estat mai donarà l'amnistia perquè som una democràcia plena, no pot existir una amnistia, i no donarem una autodeterminació quan no som ni una colònia ni estem oprimits per ningú.
En primer lloc, la taula de diàleg, que es va conformar ara fa 19 mesos, i a la qual van assistir primer a Jardins de Pedralbes el president Sánchez i el president Torra, segons el text, era una taula per acordar un nou abordament del conflicte polític dins del marc jurídic. No es parlava ni de Constitució.
Perquè en aquest moment als socialistes no li interessava per no tindre mal rotllo amb vosaltres.
Alls en cebes. La taula de diàleg és una taula on s'ha de parlar del conflicte polític i és evident que aquí el PSOE
no voldrà... Però parlar d'un conflicte polític no pots... A lo millor no arribes a cap acord. És probable, no? Bueno, jo podem estar parlant molta estona d'una cosa i no arribar a un acord.
Les taules de diàleg i els polítics tenen deures en conflictes polítics arribar a acords, d'acord? Per tant, la taula de diàleg ha de ser per parlar del conflicte polític, no per parlar de l'aeroport, per això ja tenim la comissió bilateral, per això ja tenim...
Jo t'he dit que es parlarà de l'aeroport, ja veuràs que es parlarà de l'aeroport.
Això serà un error...
Ja veuràs que la gent de Junts per Catalunya, avui, les joves de Junts per Catalunya estan dient que la taula de diàleg no serveix per res. Clar, la senyora presidenta del Parlament ha dit que no serveix per res la taula.
És que la taula de diàleg...
No entenc quina és aquesta justificació que estàs fent. Si hi ha una part que ja pensa que no serveix per res, per què la fem? A mi em sembla molt bé. Jo estic absolutament obert al diàleg. Al diàleg dintre de la Constitució, això està clar.
Clar, però això no és diàleg, això és imposició. Quan tu parles...
Ah, la Constitució és una imposició?
A una taula de diàleg...
Perdona, les dues... Ivan, la imposició...
Moment, no, però dona'm... Sí, però deixa'l respondre, un moment. Endavant, Ivan.
Tu no pots anar a una taula de diàleg marcant línies vermelles. A la taula de diàleg hi ha dues parts. Cada part ha d'anar amb els seus temes i amb les seves propostes. Tu el que no li pots imposar a l'altra part és que no parli de les seves propostes. Aquí no anem a parlar ni d'Europa.
Però si l'altra part, el que l'altra part vol imposar a l'altra part és l'autodeterminació i l'amnistia.
Això és posar damunt la taula, la taula de diàleg...
Ivan, sisplau, el president de la Generalitat ha dit que és...
Deixa'm acabar. La taula de diàleg que es va conformar l'any 2019 era per parlar del conflicte polític. I aquí no podem posar línies vermelles. I recordo, la taula de diàleg és l'aposta principalment del president Aragonès i d'Esquerra. I Junts és absolutament reticent.
No, absolutament no, està en contra.
És absolutament reticent.
No, en contra.
I, a veure, tots sabem que aquesta taula de diàleg no durà enlloc, bàsicament, perquè és una eina, perquè el PSOE pugui aprovar...
Per arribar...
I arribar a final de legislatura...
I s'ha acabat. I Esquerra, que no tingui problemes durant dos anys.
Per tant, jo crec que Junts el que fa és... Nosaltres no entrem en aquest tacticisme. Nosaltres anirem a la taula de diàleg...
Amb el mateix govern.
Però cadascú té les seves estratègies de moment. Per tant, la taula de diàleg s'hi ha d'anar si és útil. Per anar a fer el peripé per a l'aeroport...
Però tu aniries...
Ja tenim comissions bilaterals.
A l'hotel de...
Jo, amb les condicions actuals, quan m'imposen tant els socialistes com Podemos, els temes que s'han de parlar i em diuen que no sortirem de la Constitució, jo no aniria a fer el ridícul. No aniria a fer el ridícul.
És dir, que amb una possible República de Catalunya que tindrà una Constitució, m'imagino, és dir, vosaltres estareu d'acord en parlar fora de la Constitució d'aquella República. És genial.
No, ho apuntem perquè si algun dia arriba puguem fer-ho.
És que estem parlant amb una situació en què el 52% de diputats són independentistes, tenim majoria absoluta.
Amb una llei electoral espanyola, perquè no heu pogut fer mai una llei electoral catalana, l'única comunitat autònoma d'Espanya que no té llei electoral pròpia.
Anem a baixar les dades.
És curiós. No, si tu...
Amb altres números...
Tu vols tota l'estona dades, però hi ha una altra cosa. Una cosa són les dades i són la realitat.
Tu m'estàs dient que amb una llei electoral l'espanyolisme seria majoritari al govern de la Generalitat? No.
Perdona, si hi hagués un altre tipus de llei electoral, segurament l'independentisme no tindria la força que li dona en certes parts que no té fora de la ciutat de Barcelona.
Això són suposicions.
No. Són dades.
Les dades són. Perdona,
són dades.
Els diputats són independentistes, que aquí hi ha un conflicte polític.
Quanta gent ha votat a les últimes eleccions?
Que, bueno, en plena pandèmia... Va votar moltíssima més gent que en el referèndum del Brexit anglès.
Però sí. Escolta, jo ho accepto, no tinc cap problema a acceptar aquelles dades. No
d'acord.
Absolutament, és totalment democràtic, amb això. Però hi ha que reconèixer que va votar molt poca gent. Molt poca gent.
Anem a abordar. Amb un conflicte polític d'aquest calat, que fa 10 anys que dura, amb el 52%...
I espera el que durarà.
Amb el 52% de diputats, que són majoria absolutíssima al Parlament...
Que no s'enteneu ni vos entre vosaltres.
El deure d'una taula de diàleg és atendre les peticions del 52% de cambra catalana, que són la majoria de ciutadans.
Però és una taula de diàleg per al conflicte, que em sembla que tu has
que
dit entre Espanya i Catalunya, no?
Exacte.
Home, alguna cosa tindran que dir l'altra part, no? O no tenen que dir res?
L'altra part ha d'anar a aquesta taula de diàleg a abordar el conflicte.
Que dius que és el 48, no, vols dir?
L'altra part ha d'anar a la taula de diàleg a abordar el conflicte, que és el que va signar 2019 el president Sánchez i el president Torra.
No, m'imagino que el president Sánchez podrà fer el que vulgui dins de la taula com president del govern que és.
Per tancar el que em deies, si aquesta taula de diàleg, recordem que encara tenim represaliats i exiliats. Es va parlar...
Sí? Quins?
Senyor Puigdemont, senyor Gordi, senyora Marta Rovira...
Oídos de la justícia, senyores.
Perseguits per la justícia.
Per la justícia perquè te'n recordo que es van saltar les lleis d'aquest país.
Tu m'has preguntat què faria.
És que a mi em sembla al·lucinant que diguis aquestes coses, però bueno...
Tu m'has preguntat què faria. Davant d'aquesta taula de diàleg, primer, si no ve el president Sánchez, amb un intent d'igualir-la, jo no aniria. Segon, si no es va parlar del conflicte polític, d'amnistia i de fer un
no
referèndum...
No ho faran. No ho faran.
Per tant, com Junts...
Perquè els socialistes poden ser moltes vegades, però tontos no són.
Com Junts ja veu que aquesta taula proposada ara pel PSOE no arribarà enlloc, mostra totes les seves reticències i, evidentment...
A veure si treu algun rèdit polític,
no? Ja veurem si anirà.
Aquesta reïdea,
no? No, és qüestió de rèdits polítics.
Home,
això és una qüestió de país.
El problema... No teniu la sensació... És interessantíssim el debat, eh? Però
Espera un moment, Joan Carles.
Dic, és interessantíssim, perquè a més sou dues persones que teniu clarament la vostra opinió feta sobre això i la defenseu, a més, amb molta vehemència i molt bé.
Deixa'm acabar,
que és el primer dia. I el segon, de tota manera, igual. La pregunta és, el que sí veig és que aquesta discussió és exactament igual avui que fa un temps. Com ho fem evolucionar, això? És a dir, teniu la sensació de que hi ha alguna manera en la que la societat tiri endavant entenent-nos i intentant millorar aquest immobilisme en el que estem situats en aquests moments?
Si aquestes dues meitats, perquè ell diu que si en 52, no igual, si no ve d'un 51, 48, hi han dos meitats a Catalunya, si no s'entenen no arribarem enlloc. Però clar, tothom té que donar una part de la seva mà. El que no podem fer és que anem a una taula i diem independència sí o sí. Doncs no.
Clar, però això és interessant, perquè normalment un el que situa al damunt la taula és el que l'altre ha de posar. I la pregunta és que estem disposats a posar cadascú de nosaltres al damunt la taula, perquè hi hagi aquest enteniment, no?
Davant d'aquests conflictes enquistats hi ha una eina que és molt vàlida i que la part catalana l'ha posat sobre la taula, que és un mediador internacional.
Això us encantaria, però no serà mai.
És un mediador internacional. Aleshores, no
em diguis... Mai a la vida.
Perquè tu ja em dius, això no passarà mai. Oh,
doncs no passarà mai, Ivan, i tu ho saps.
En diferents conflictes polítics internacionals el que es fa és posar un mediador imparcial.
Això és el que voldríeu per donar una visió internacional del conflicte.
No, sí, la internacional del conflicte ja la té tothom.
Quin?
Tu has de mirar les agències de notícies franceses, angleses i nord-americanes.
Sí, quan surt el president de la Generalitat fora i va a París, sí, has vist, quan li posen els canutos, únicament està la TV3.
Bueno,
és curiós, que el conflicte és molt internacional.
El conflicte és absolutament internacional i el president Puigdemont n'ha donat absolutes mostres.
Sí.
Per tant, hi ha una part que no vol mediador, bàsicament, perquè és la manera de bloquejar la taula de diàleg. Si hi hagués voluntat real de resoldre i aportar solucions, jo ja et dic que segurament l'independentisme no voldrà imposar, diguéssim, o arribar al 100%, arribar al 100% de les seves demandes, d'acord? Igual que l'espanyolisme no pot aspirar...
Què espanyolisme, perdona, no, no.
L'unionista, l'espanyolisme...
No, no, igual, com constitucionalisme, com a mínim, però digue, no, jo no em sento ni espanyolista ni res igual, de tot això que acabes de dir. Jo no soc ni unionista ni espanyolista.
Aquests conflictes es desenquisten
del Barça,
amb un
imagina.
Mediador. Per tant, no bloquegem la taula de diàleg, acceptem un mediador...
No hi haurà mai un mediador, i menys el govern espanyol.
Això sí, si la taula de diàleg comença amb demores, no, comença ensucrant-la amb aeroports i amb, perdona, i amb pactes fiscals, jo no crec, hi haurà acord, no hi haurà,
mira,
taula de diàleg.
Jo no soc proper al president Sánchez, però li reconec que l'home ha fet una aposta pel diàleg. Jo li reconec això. I el primer que rep és una torta directament de Junts per Catalunya dient o esto, esto, yo no paso. I això no m'interessa, i això no m'interessa. O passa això o a mi no m'interessa. Bueno, jo m'imagino que els socialistes es cansaran. I el dia que es cansi anirem a eleccions, ja està.
Jo crec que la...
No sé més. I a lo millor després us trobeu davant un govern més dur. És possible.
Si l'aposta de Sánchez...
Quina pena.
Si l'aposta de Sánchez hagués sigut real pel diàleg, no hagués congelat la taula durant 19 mesos. Si l'aposta de Sánchez hagués sigut real pel diàleg, no estaríem ara, que no sabem ni data, ni hora, ni lloc de la taula de diàleg.
Quan va ser l'última vegada que va tindre el diàleg, la taula de diàleg? Quan va ser la primera reunió?
Gener 2019.
Què va passar al març d'aquest any?
Si Pedro Sánchez volgués diàleg real, ja hagués dit que assistia en aquesta taula. Per tant, l'utilització partidista que n'està fent, a mi el que en demostra és que ell no vol desencallar realment...
L'independentisme no fa utilització partidista, aquesta taula.
L'independentisme, el que ha dit des del primer dia...
És que a mi jo crec que a vegades viviu com una secta. No veieu els problemes que passen al voltant vostre. Jo em dono compte de les coses que passen al meu voltant i dic, ostres, aquests polítics meus... s'estan equivocant, amb coses que va fer el Partit Popular es van equivocar, amb coses que ha fet Ciutadans s'ha equivocat, amb el Partit Socialista. Però jo no sento a l'independentisme fer mai una autocrítica de res.
L'independentisme ha fet autocrítica sempre que ha calgut. El president Puigdemont va dir que es va equivocar
el mes d'octubre. El president Fugit. Puigdemont no ha fet cap...
No, és fugit. Ell s'ha presentat fugit. Davant la justícia alemanya, davant la justícia belga. Fugit. Ell s'ha presentat davant la justícia sempre que l'han demanat.
Sí, sí, president fugit de la justícia espanyola.
El que no podeu pretendre és callar i anomenar sectaris aquells que tenen una proposta política.
Jo no he dit sectaris. Jo no he utilitzat la paraula sectaris.
Sí, sí,
he dit que sou com una secta, no sectaris.
Som com una secta. Aleshores, tu no ens pots acusar que som com una secta quan l'independentisme mobilitzat és el primer que critica els seus líders i és el primer que critica la manca d'unitat dels partits.
Aquesta és la primera vegada,
I jo què demano...
És això el que genera les escridassades a Oriol Junqueras l'altre dia?
Segurament. D'acord? A veure, són situacions molt complicades, eh? Pensem que jo he vist també algun vídeo d'alguna persona represaliada, tu si has anat a una manifestació i de sobte et trobes davant la justícia i et demanen 3, 5 o 8 anys de presó, és possible que estiguis, diguéssim, neguitós i que reaccionis així.
Yeah.
I, per altra part, és cert que, diguéssim, va amb els sous dels polítics rebre algunes crítiques o escridassades. Dit això, jo tinc respecte absolut per tothom, siguin per presos polítics, siguin per persones represaliades. D'acord? Però l'independentisme ens hem de ficar al cap. I els independentistes hem sigut els primers que han estat crítics amb els nostres partits i amb els nostres líders. L'independentisme, el que s'ha de posar al cap tots els partits i totes les entitats i totes les bases, és que sense unitat no arribarem enlloc. Aquell que cal és unitat.
La pregunta... Doncs crec que no teniu molta unitat.
Deixa'm que faci una cosa, perquè a nosaltres ens agrada fer, i això ho demostrarem a partir d'ara, una ràdio molt oberta, una ràdio en la que tothom pugui parlar, en la que tothom pugui expressar-se, en la que totes les opinions estiguin aquí formades i en les que tots els temes estiguin formats. I és veritat que, clar, nosaltres que vivim en el nostre ecosistema particular, en el qual doncs, efectivament, les notícies són les que marquen l'argument del dia. A vegades el que pot passar és que un perd de vista de què s'està parlant al carrer. Això volem subsanar als minuts finals de la tertúlia, trucant a llocs de concentració de persones, que pel que sigui és concentració de persones. Aquí em consta que hi van moltes. Un bar que es diu Més que Tapes. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Bé, anem fent.
Hem hagut d'esperar un moment perquè crec que estava recollint una taula fa un moment, no?
Sí, segurament m'heu vist.
Molt bé. Quina és l'especialitat del dia?
Bueno, el menú que fem, que és un menú variat, que té diversos primers, diversos segons, amb carn, peixos, verduretes, tot fresc.
Fantàstic. Escolta'm, i la gent està parlant avui dels enfrontaments entre independentisme i no independentisme, les imatges de la Diada, o de què sents que la gent parla aquí al bar?
Bueno, aquí almenys el dia d'avui no especialment, més que res sobretot el trànsit, amb la tornada de les escoles, moltes furgonetes per ser dilluns, i sobretot això, el que més hem sentit avui precisament el trànsit.
I el Barça no?
El Barça poqueta coseta, és que sí que és veritat que nosaltres ens venen molts taxis.
Ah, clar.
Sobretot pel matí i migdia és el que més hem escoltat, les queixes sobre el trànsit.
Molt bé.
Malament que està tot.
Perfecte. Escolta, de tant en tant et trucarem, eh? Perquè és una radiografia magnífica dels temes del dia, que a més coincideix també amb el que era la nostra apreciació, no? Ara parlarem com a mínim un segon del tema dels peatges i de com això ha portat aquest enrariment al que és la situació del trànsit de Catalunya.
I tant.
Moltíssimes gràcies, de veritat. Un dia d'aquests ens passem a fer unes braves o alguna cosa, val?
Adéu, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Fins ara. Adéu, bona tarda. 6 minuts i les 4... arribarem a les 4 en punt de la tarda. El trànsit. Mentre nosaltres estem aquí parlant d'això...
Que... Et dones compte que la gent no està per... Jo crec que la gent no està per aquest tipus d'històries. És a dir, que tu i jo que ens barallem aquí li dona molt d'igual, no? És a dir, la gent està per al seu dia a dia, que segurament és més difícil si som independents o no. Aquest és el problema, no? La llum, el col·le, el treball, segurament, no?
Jo crec que tots que som una societat i som unes persones polièdriques.
Absolutament.
Per tant, a tots ens interessa el benestar de la nostra família, el benestar del nostre barri, ens interessa que no hi hagi contaminació a la nostra ciutat, també ens interessa el nostre país. Per tant, no és incompatible estar preocupat pels taxis, per la mobilitat, pel col·lapse del trànsit, en voler que el teu país sigui lliure o voler que el teu país...
Que no és lliure ara, el teu país?
No, que sigui lliure...
Perdona.
Mira com torna.
No, és que clar, em fa molta gràcia aquest tipus de comentari. És que és lliure. Imagino que ets tan lliure que pots vindre amb aquesta ràdio a dir el que vulguis.
Sí, no, jo em sento una persona lliure, però vull que el meu país sigui lliure.
I el teu país és lliure, absolutament.
Ja ens entenem.
La comunitat teva és lliure.
Som polièdrics. És cert que avui segurament la gent parlava de furgonetes de trànsit.
Però mira el que ha dit, que no parlava del Barça.
Però quan, això de dilluns a divendres, però quan el dissabte segurament alguns ens demanen anar a una manifestació, també hi anem. Tenim temps per tot.
Has parat de la llum.
Sí.
Gairebé 4 vegades més cara avui que fa un any. Avui el preu és de 154,16 al megawatt hora, mentre que el 13 de setembre de l'any passat el preu del megawatt era poc més de 40 euros. És una bogeria, això.
Jo, de totes maneres, això de la llum, és que no ho entenc. Ara em dius, i per què val 154? No tinc ni idea. És a dir, a mi comences a veure la tele, allò que expliquen i tal, no ho entenc. Sí que veig que, per exemple, a França, el megawatt hora és molt més barat que tota la resta de l'Europa, degut a que tenen 60 centrals nuclears. Cosa que nosaltres vam decidir un dia, que les centrals nuclears no ens agradaven, va ser molt ecològic, les van començar a treure, no tenim quasi, però és igual, a mi em dona igual no tindre Espanya, però tenim a França. Si hi ha peta a França, t'asseguro que arribarà aquí. No crec que la Junquera pararà, no? És a dir, jo m'imagino aquest tipus de coses que fa algun tipus de col·lectius que després sembla que és molt xulo, però que després això ens costa molts diners.
Jo crec que el debat nuclear comença a estar superat. O sigui, és cert que l'energia nuclear és necessària...
No, doncs no està tan superat.
Un segon, Carles.
És necessària com a eina de transició. Ara segurament és necessària, però és evident que en pocs anys les energies alternatives subministraran suficient energia i potència per abastir totes les necessitats. I t'ho dic perquè Alemanya, que estan començant a reduir l'ús d'energia nuclear perquè tenen un mercat realment liberalitzat, fa 10 anys que el preu de la llum baixa. I això passa perquè no tenen entre 40 i 50 exministres, tant de PP com de PSOE, col·locats als consells d'administració de les elèctriques que actuen amb un total monopoli.
El problema són els ministres del PSOE i del PP per pujar.
Evidentíssimament. L'arrel del problema és que aquí no tenim un mercat liberalitzat real com ho tenim a Alemanya. Aquí tenim, de facto, un monopoli.
T'has donat compte que una altra vegada sempre vas a l'arrel del problema per tu, és que tu aquí són quasi perfectes i el problema és Madrid?
Jo no et dic que...
No, és que sempre és... I arribem allà.
Jo torno a dir les dades.
Sí, les dades.
Les dades són que hi ha entre 40 i 50 exministres...
Quants consellers de la Generalitat són membres del Consell? Uns quants, eh?
De
antiguts.
D'energètiques, ni un.
Ja veuràs que sí.
D'energètiques...
Jo te'ls buscaré i te'ls trobaré. Imagina't, un president d'una de les grans energètiques era president del Partit Nacionalista Basco.
Bueno, això no és...
Això no.
Sí. Jo el que et dic...
Però tu deies el Partit Popular i el PSOE, aquest sí.
El que et dic és que en un mercat realment liberalitzat com l'alemany, el preu de la llum baixa.
Però curiosament estan a més... Avui estan a 150, també, curiosament.
Però els últims anys ha baixat.
Sí, curiós.
Estem a 2 minuts de les 4, això ja fa baixada. Estic tan content que heu vingut. Gràcies. No, saps allò que dius? Clar, no ho sabíem. Fantàstic. Tornareu, si us convidem o no?
Esclar que sí.
Sí?
Amb l'Ivan, sí.
Sereu. Aquí neix una taula de diàleg. Sí. N'hi haurà més, però aquí neix una taula de diàleg. Escolta'm, avui, clar, estem d'estrena de tot, no? Després de les 4 de la tarda, estrenem una secció que us dic de debò, que tinc moltes ganes. Una secció que es diu Tal setmana com aquesta, perquè fa uns quants anys, si jo mirava el panorama de l'actualitat, s'adonava que els actors que hi havia aleshores ja no hi són. La majoria d'ells ja no hi són. Segurament la situació política, en fi, mil situacions han fet, per exemple, que es provoquin mil canvis en el món de la política o en el món de l'economia. I el que nosaltres volem és anar a buscar aquelles notícies que tampoc fa tants anys i portar els protagonistes que vinguin i en parlem. No només d'allò, sinó també de l'actualitat del dia. Avui tenim una estrena absolutament espectacular. Perquè avui fa anys d'un tema important, els explicarem de seguida, relacionat amb Fèlix Millet i Jordi Montull. L'advocat, durant un temps de Fèlix Millet, finalment, en tot moment, de Jordi Montull, va ser Jordi Pina. Jordi Pina, que d'altra banda, com saben, ha representat a Jordi Turull, a Josep Rull, també, en fi. Ara en parlarem de seguida amb Jordi Pina i parlem de moltes altres coses. Ivan Condés, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan Carles Pallarès, moltíssimes gràcies. Fem la nostra primera pausa, fem un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dilluns 13 de setembre i tornem de seguida aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.